L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. Avui ja divendres 14 de febrer, a les portes del cap de setmana, la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Un espai que cada dia obrim avançant el sumari de continguts en titulars i que al llarg dels propers minuts continuarem desenvolupant. I una informació, la d'aquesta jornada que avui encetarem destacant que el secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ebre, Pasqual Chacón, assumís la presidència del grup d'acció litoral Costa de l'Ebre. Seguirem destacant que a dia d'avui les Terres de l'Ebre tenen un total de 216 centres de culte, un 11% més que ara fa 6 anys. En aquest període s'han multiplicat per 4 les esglésies evangèliques i per 3 les islàmiques. A l'Ametlla, l'Ajuntament i Aqualia emprenen una nova acció per mirar d'acabar amb les males olors l'olor del clavegueram a la zona del port, a la plaça del Canó. Avui parlarem també d'inauguracions i restauracions. Aquest migdia s'inauguraven les obres de restauració del campanar del Poble Nou, el punt més elevat del Delta de l'Ebre. Parlant de rehabilitacions, destacarem també la reunió de treball que a principis d'aquesta setmana l'Ajuntament d'Alcanar mantenien les autoritats municipals amb l'arquitecte redactor del projecte de rehabilitació de l'Ermita del Remei. Tractarem qüestions mediambientals. L'Agència Catalana de Residus celebra avui en Posta el procés participatiu del nou programa de gestió de residus. Parlant de qüestions mediambientals, destacarem també aquesta xerrada de sensibilització per als joves de la comarca del Montsià prevista per al proper 24 de febrer, una xerrada sobre la importància del reciclar que anirà acompanyada també d'un taller d'elaboració d'elements de bijuteria amb càpsules de cafè i CDs. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui en remarcarem un parell de propostes d'agenda. Tot i la mala campanya oleícola, la Fira de l'Oli i l'Espàrrec del Godall està prevista de celebrar per al segon cap de setmana de març. De moment ja hi han confirmat la participació 55 expositors. Es preveu també una venda d'aproximadament 10.000 litres d'oli. I per acabar amb bon sabor de boca, el punt i final a l'informatiu d'avui el posarem recordant que, justament des d'avui mateix, 14 de febrer fins al proper 9 de març, un total de 52 restaurants de 4 poblacions costaneres de l'Ebre, com són Alcanar, l'Ampolla, la Ràpita i l'Ametlla, celebren conjuntament les jornades gastronòmiques de la Galera de les Terres de l'Ebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui ho fem parlant del grup d'acció litoral Costa de l'Ebre, que ha escollit com a nou president Pasqual Chacón. I així ens ho explica avui en la primera crònica de l'informatiu des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Assemblea General del Grup d'Acció Litoral Costa de l'Ebre va escollir la passada setmana Pasqual Chacón, secretari de la Confraria de Pescadors de Delta Ebre, com a nou president de l'ENS. Durant els darrers 2 anys, la presidència d'aquesta entitat ha estat exercida pel president del Consell Comarcal del Montsià i alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Manel Martín, i ara, segons els estatuts, la presidència recau sobre la comarca del Baix Ebre, però en lloc de ser gestionada pel president del Consell Comarcal del Baix Ebre, serà exercida per Pasqual Chacón perquè, segons el mateix Lluís Soler, aquest fet permetrà incentivar el grup i gestionar els ajuts copsant d'una manera directa les necessitats del sector i del territori. L'àmbit territorial d'actuació de l'associació és supracomarcal, inclou els municipis d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume, Deltebre, Amposta, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. El grup d'acció litoral Costa de l'Ebre té la finalitat de gestionar els ajuts dels Fons Europeus de la Pesca, FEP, per tal de fomentar el desenvolupament de nous llocs de treball, mantenir la prosperitat econòmica i social de la zona inclosa dins de l'àmbit d'actuació, potenciar la qualitat ambiental costanera per mantenir el sector pesquer productiu i competitiu o promocionar activitats d'interès general de la comunitat. El nou president, Pasqual Chacón, avançava en una entrevista a la ràdio alguns dels objectius marcats.
En primer lloc, homogenitzar lo que és la junta directiva, que tots tiréssim del carro, que tots poguéssim participar, que sigui una organització i un grup d'acció local transparent davant de tothom, i que aquí no sigui el president més que el de la Junta Directiva, ni més que el tesorer, ni més que qualsevol membre que pugui ser o qualsevol empresa que pugui demanar subvenció, sinó el que tenim que donar són facilitats a l'administrador i que pugui arribar a rebre aquests diners. També t'hi vull dir una cosa, que a vegades fins ara s'ha acusat una mica de que no acaben d'arribar i que se presenten 50 i arriben 30. També t'hi vaig dir una cosa, Europa te dona unes subvencions i Europa fa unes suspensions molt fortes a l'hora de documentació, i sol que falta un simple paper per lo que sigui te deniega l'ajuda. O lo fem bé o no tindrem ajuda. No diguéssim acabat que ha sigut el grup d'acció local que no m'ha donat l'ajuda, sinó no estava ben complimentada, estava fora de plazo o no se complia, que també des de la meva presidència intentaré pues poder fer alguns canvis per afavorir a la gent que tingui temps de poder presentar les justificacions o de que pugui saber el que fa. I també durant la meva presidència el que vull fer és d'aquests diners que tindrem, que enguany tindrem un pressupost de 700.000 euros, perquè 350.000 lo aportarà la comunitat autònoma i 350.000 los portarà a Europa, pues repartir-los perquè puguin arribar a molta més gent dins del territori nostre.
Durant aquests darrers 4 anys, el grup d'Acció Litoral ha atorgat 927.641,51 euros de subvenció entre 62 projectes aprovats. Entre aquests destaquen, per exemple, el projecte Peix de Llotja de l'Associació de la Confraria de Mar del Delta de l'Ebre, que vol promoure en el sector de la restauració l'adquisició directa de peix de llotja, i el projecte Taller de Peix, que té la finalitat d'apropar a les escoles els diferents tipus de peix, com cuinar-los i el funcionament de les subhastes a les confraries.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb d'altres qüestions que marquen l'actualitat de la jornada. Les Terres de l'Ebre tenen un total de 216 centres de culte, lo qual suposa un 11% més que l'any 2007. En 6 anys s'han creat 22 noves esglésies o oratoris, la majoria d'aquestes de les confessions evangèliques o islàmiques. Segons una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies, i fixant-se en dades facilitades per la Generalitat, la comunitat amb més centres de culte és la catòlica, amb 184, que es manté en els últims 6 anys, seguida per les esglésies evangèliques, que han passat de 3 a 13 al nostre territori, a les Terres de l'Ebre. Les mesquites també s'han triplicat, i si al 2007 n'hi havia 3, ara, actualment, n'hi ha 9. Segons el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell, aquest creixement ve donat pels fenòmens migratoris que s'han anat consolidant a Catalunya. L'escoltem.
No se us escapa, suposo, que en bona mesura tot aquest creixement de la diversitat religiosa del nostre país ha anat molt lligat a als temes migratoris, no? Vull dir, aquí ha arribat en poc temps al nostre país moltíssima gent, no? I aquesta gent que ha arribat, doncs, ens ha portat unes pràctiques religioses, i en funció, vull dir, si vosaltres agaféssiu, com a coneixedors que sou de les comarques, sabeu més que jo a on ha crescut de manera important en els darrers 20 anys la població, no? I quina població ha arribat, no? Perquè com que una mica quan arriba una persona al cap de molt poc temps es porta o a la família o als amics arreu ens ha passat que en un municipi, doncs, hi ha més marroquins i en un altre, doncs, hi ha més romanesos, no? Això ho coneixeu vosaltres, insisteixo, d'aquestes comarques més que jo, no? Doncs bé, lligat a aquest creixement de població que ens ha vingut per la via de la immigració, doncs ens han crescut aquestes confessions religioses, no?
El director general d'Afers Religiosos, que ahir va visitar les Terres de l'Ebre, destacava també, com anteriorment comentàvem, que l'església evangèlica és la que ha crescut més a les Terres de l'Ebre, però també a la resta de Catalunya en els últims anys.
La segona confessió religiosa és l'església evangèlica, aquí i arreu de Catalunya, i arreu de Catalunya ha tingut un creixement important, arreu de Catalunya. Penseu que en bona mesura l'Església Evangèlica, que ha crescut és per una població sud-americana que ens ha vingut aquí doncs amb aquesta pràctica evangèlica, i en segons quines zones de l'est d'Europa doncs també són de confessió evangèlica. Per tant, en bona mesura, ja era anys enrere la segona confessió important, i amb aquesta arribada de gent ha sigut també la que més ha crescut.
En total, a les Terres de l'Ebre i a dia d'avui tenim 184 esglésies catòliques, 67 al Baix Ebre, 33 al Montsià, 42 a la Ribera i 42 també a la Terra Alta. D'esglésies evangèliques en trobem 13, 5 al Baix Ebre, 7 al Montsià i una a la Ribera d'Ebre. Pel que fa a les mesquites o oratoris islàmics, n'hi ha 9 al Baix Ebre, 5 al Montsià, 4 i 1 a la Ribera d'Ebre. Pel que fa als centres de culte dels testimonis de Jehovà, han passat de 2 a 4 en els últims 6 anys, ubicant-se'n un al Baix Ebre, 2 al Montsià i un a la Ribera. Les esglésies ortodoxes també han crescut en els últims 6 anys, passant d'una a 4, una al Baix Ebre, en este cas 2 al Montsià i una a la Terra Alta. Per últim, pel que fa al budisme, fa 6 anys hi havia un únic centre al Baix Ebre. Actualment també n'hi ha un altre, en este cas a la comarca del Montsià. Per acabar, dir també que Vendrell va aprofitar el seu pas pel nostre territori i la visita per anunciar que el proper mes de març es farà un curs de formació a Tortosa, un curs que l'any passat ja es va fer a Barcelona, a Tarragona i a Girona, i que aquest mes de febrer es fa també a Lleida. El curs és de formació en matèria de diversitat religiosa, adreçat als servidors públics, tot i que no només està adreçat al personal de la Generalitat, sinó també per a representants del món local.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu Emute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament i l'empresa Aqualia han emprès una nova acció per acabar amb les olors de clavegram a la zona del port, concretament pels voltants de la plaça del Canó. En concret, es realitzarà el canvi d'11 tapes del clavegram per altres de més hermètiques. Així es pretén de posar el punt i final a un mal endèmic del municipi. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i Aqualia, empresa gestora del servei d'aigües al municipi, han posat fil a l'agulla per acabar definitivament amb les olors del clavegram de la zona del port de la plaça del Canó, una zona que representa un dels atractius turístics del municipi i que compta amb un alt nombre de restaurants. Per tant, tant veïns de la localitat com visitants es veuen afectats per aquesta problemàtica. En aquesta zona del municipi conflueixen les aigües residuals de diverses parts per posteriorment ser impulsades cap a l'estació depuradora. Així es tracta d'una zona complexa a l'hora de poder solucionar el problema de les males olors. Ara, després de canviar diverses bombes i de dur un manteniment exhaustiu, es farà un pas endavant. L'Ajuntament amb Aqualia realitzarà el canvi d'11 etapes de clavegram hermètiques. Així pretén posar punt i final a un mal endèmic del municipi. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
I que s'han fet millores, s'han canviat bombes, s'estan fent restitucions, però ara en aquests moments vam poder averiguar també amb la companyia que hi havia unes petites millores i el canvi o restitució d'aquestes tapes amb un sistema molt, molt, diríem, hermètic, que farà que si es fa el manteniment adequat i amb aquest sistema nou, doncs podrem solventar l'olor, jo diria que al 100% o en un gran percentatge.
Aquestes accions ja han començat i es preveu que durin prop de 2 setmanes.
Gràcies, Olga. Seguim a nivell d'actuacions i en este cas hem de remarcar també que este mateix migdia s'ha fet l'acte oficial d'inauguració de les obres de restauració del campanar del Poble Nou, el punt més elevat del Delta de l'Ebre i, de fet, un dels símbols de la zona deltaica. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, després aproximadament de 6 mesos d'obres de rehabilitació, avui s'inaugura el famós i típic campanar del Poble Nou, un típic edifici que ha estat restaurat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta, la Diputació de Tarragona i del Bisbat de Tortosa, i en el que s'ha invertit aproximadament uns 140.000 euros. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, manifestava que era un dia important degut a poder haver recuperat aquest punt emblemàtic del Delta de l'Ebre.
Unes obres que s'han pogut portar a terme gràcies a la col·laboració i la signatura d'un conveni a 3 bandes. Per una banda, la Diputació de Tarragona, que ha fet una aportació en 2 anualitats de 60.000 euros, l'Ajuntament d'Amposta, que ha aportat 50.000 euros, i el Bisbat de Tortosa, que ha fet una altra aportació de 30.000 euros. En total estem parlant de 140.000 euros, que ha comportat poder tirar endavant el que és la primera fase de la rehabilitació integral del que fa referència a la Iglesia del Poble Nou i també a la casa del rector. Però en aquesta primera fase el que han fet és rehabilitar el que diríem, el que és el símbol més emblemàtic del Poble Nou, que és el campanar, i que a la vegada estem intentant també que servisca com una mena d'atractiu turístic, donat que poder accedir a la part alta d'este campanar dona unes vistes increïbles a la plana deltaica, perquè justament està a tocar de la llacuna de l'Encanyissada, es veu la Torre de Sant Joan, a la Barra del Trabucador, i per tant és un mirador magnífic del que és aquest temi delta dret.
Cal dir que la inauguració assistiran, a més de l'alcalde d'Amposta i de l'alcaldessa pedània del Poble Nou, el president de la Diputació i en representació del Bisbat de Tortosa, mossèn Membrado.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
Seguim ara parlant de l'Ajuntament d'Alcanar. En este cas ho fem per destacar la reunió que el passat dilluns, en 10 de febrer, compartien a la seu del Consistori Canareu l'alcalde Alfons Montserrat i el regidor d'Urbanisme, Manel Martí, junt amb l'arquitecte Josep Lluís Guinovart, que és l'autor del projecte de rehabilitació de l'Ermita del Remei. Una reunió de treball en la qual l'arquitecte responsable d'aquesta actuació va exposar als representants del Consistori Canareu les solucions constructives per a realitzar les obres de reforç estructural que necessita l'edifici. Tanmateix, Guinovart va destacar també quines accions s'haurien de prioritzar i quines serien les diferents fases d'actuació. Recordem que l'Ermita del Remei està afectada per uns greus problemes d'estructura de l'edifici que necessiten d'una actuació urgent. És per aquest motiu que l'Ajuntament d'Alcanar va encarregar la redacció d'un projecte de rehabilitació que està subvencionat en bona part per la Diputació de Tarragona, que va concedir al Consistori Canareu una subvenció de 20.000 euros per a la seva redacció. L'Ajuntament, per la seva banda, n'aporta 9.000 dels fons propis municipals. Josep Lluís Guinovart és doctor en arquitectura, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Rovira i Virgili, a Reus, i conservador de la Catedral de Tortosa. Així mateix, Guinovart compta amb una dilatada experiència en actuacions d'intervenció en el patrimoni. I parlant d'actuacions efectuades per l'Ajuntament d'Alcanar, avui també hem de fer esment d'aquestes obres ja enllestides, les obres de millora de la vorera lateral de l'escola Joan Baptista Serra al carrer Joan Maragall. Els treballs realitzats per la brigada municipal han consistit en l'adequació i millora de l'accessibilitat i també en l'ampliació d'un tram de la vorera. Les obres han permès la millora de la circulació i la seguretat dels escolars i usuaris en una zona on es troben ubicats els 2 centres d'ensenyament obligatori del municipi, l'escola Joan Baptista Serra i l'Institut Sol de Riu. D'altra banda, i seguint ara comentant qüestions de l'àmbit mediambiental, hem de destacar també que avui, justament divendres, l'Agència Catalana de Residus de Catalunya celebra a la capital del Montsià, Amposta, el procés participatiu del nou programa de gestió de residus, un programa que recull les actuacions per fer front als reptes estratègics i als objectius en matèria de prevenció i gestió de residus amb l'horitzó de l'any 2020. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Domènec, el Precat 20 es complementa amb el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, el PINFRECAT. 2020, que fins l'any 2020 programa inversions per valor de 400 milions d'euros. La trobada tindrà lloc avui, concretament al Consell Comarcal del Montsià. Durant la reunió, el director del JARC, Josep Maria Tos, farà una explicació dels dos plans. A continuació, hi haurà un torn obert de preguntes i tallers de debat. Al final de la sessió es presentaran les conclusions. El participatiu durarà 3 mesos, durant els quals els ciutadans, a través del portal de participació de l'ARC, poden fer suggeriments sobre la planificació de residus, que es valoraran i s'incorporaran, si s'escau, a la documentació que haurà de continuar la tramitació prevista. Paral·lelament, l'ARC ha organitzat durant aquest mes de febrer 6 sessions territorials. També se celebraran 2 sessions sectorials adreçades a productors i a gestors. La previsió és que la planificació definitiva quedi aprovada a finals d'aquest 2014. La nova planificació de residus a Catalunya preveu que en els propers 7 anys es redueixi fins un 15% la generació de deixalles i que la recollida selectiva de residus municipals assoleixi ja el 60% del total. L'aplicació del programa suposarà també la reducció del 30% de la petjada de carboni, que l'any 2012 va ser de 1,5 milions de tones de CO2 per any.
Gràcies, Tere, i no abandonem les qüestions mediambientals i, en este cas, proposem una activitat d'agenda prevista per dies propers. Es tracta concretament d'una xerrada de sensibilització per als joves de la comarca del Montsià, una xerrada que anirà acompanyada també d'un taller d'elaboració de peces de bijuteria amb càpsules de cafè i compacts en discs. Novament, des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Efectivament, Domènec, cada cop tenen més afluència de públic aquests tallers de reciclatge. De fet, el proper dia 24 de febrer, l'àrea de joventut del Consell Comarcal, en col·laboració amb el Consorci per la Gestió de Residus Municipals del Montsià, realitzarà un taller de bijuteria amb càpsules de cafè reciclades adreçat a joves i una xerrada de sensibilització sobre la importància de reciclar. Aquesta activitat és gratuïta i es portarà a terme a l'oficina jove del Montsià, entre les 4 i les 7 i mitja de la tarda. El taller anirà a càrrec de les comunicadores ambientals del Consorci de Residus. Els participants aprendran a realitzar articles de bijuteria amb càpsules de cafè d'alumini i amb els CDs fora d'ús que, amb imaginació, es poden convertir en roses, agulles de pit, polseres, collars, etc. En el transcurs de la xerrada que presidirà el taller, es farà una breu presentació del cicle que segueix cada fracció de residus i dels respectius processos de tractament i recuperació, amb l'objectiu de sensibilitzar els assistents sobre la importància de reciclar.
L'informatiu inútil.
A la recta final del nostre temps d'actualitat parlem ara d'un parell de propostes d'agenda. La primera d'elles ens porta a parlar de la mala campanya oleícola que hem tingut enguany, però que no frena la Fira de l'Oli i de l'Espàrrec del Godall. Els organitzadors tenen confirmada la participació de 55 expositors per al certamen d'enguany i preveuen una venda d'uns 10.000 litres d'oli en una fira que se celebrarà el segon cap de setmana del mes de març. Una fira que, per cert, serà inaugurada pel diputat al Parlament català, David Bonveí i Torres. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Des de la cooperativa agrícola de Godall ens han avançat que ja estan preparant la que serà la 11a Fira de l'Oli i l'Espàrrec, que es durà a terme els dies 8 i 9 de març del 2014 per donar a conèixer l'artesania, però també l'oferta de productes típics del municipi i també del territori en general. Alhora, durant els dies de la fira realitzaran visites guiades al nou molí d'oli, unes instal·lacions que avui dia compten amb els millors estàndards de qualitat exigits per tal de fer un oli de primera qualitat, emparats dins de la denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià. Els organitzadors apunten que, degut a la poca producció d'aquest any, la campanya ha acabat sent més fluixa del normal. Concretament, ha hagut un 40% menys d'olives. De totes maneres, aquesta reducció en la producció no ha perjudicat la qualitat dels olis que elabora la cooperativa godallenca. Tot i la crisi, la cooperativa informa també que espera augmentar les vendes, seguint amb la línia de l'any passat, i preveu donar-hi sortida a uns 10.000 litres d'oli durant els dies que la fira. La inauguració serà a càrrec del diputat al Parlament de Catalunya per Convergència i Unió, David Bonveí i Torres. La fira, que és d'entrada gratuïta, ja té confirmada a hores d'ara la participació de 55 expositors i està organitzada per la cooperativa agrícola de Godall amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi. Per tal de difondre i donar a conèixer també l'excel·lent oli que produeix la cooperativa godallenca. Recorda que disposa d'una pàgina web a internet, www.olidegodall.es, on hi ha una botiga virtual.
Gràcies, Josep, i a la recta final del nostre temps d'actualitat avui volem acabar amb bon sabor de boca. És per això que, per posar aquest punt i final abans d'arribar a la informació meteorològica, parlem de qüestions gastronòmiques, perquè quatre municipis del nostre territori, mariners i ebrencs, com són Alcanar, l'Ametlla, l'Ampolla i la Ràpita, s'unixen aquest 2014 per portar a cap les jornades gastronòmiques de la Galera de les Terres de l'Ebre, una iniciativa pionera que vol promocionar un producte de proximitat i posar-lo en valor. La Galera, de fet, un dels productes més característics i cada vegada més preuats de la nostra mar. Així ho comentava la regidora de Turisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fischer.
Sí, la veritat és que per primera vegada farem unes jornades conjuntes. El Patronat de Turisme de lo que és Terres de l'Ebre ens va oferir la possibilitat, de, donat que els quatre pobles que formen part d'aquestes jornades, que serien l'Ametlla, l'Ampolla, la Ràpita i Alcanar, feien unes jornades de la Galera que normalment coincidien en dates, unes començaven a principis de febrer, les altres a mitjan, inclús algunes al març, doncs ja que tots aquests pobles, que eren pobles mariners i que tenien port de mar, treballaven la Galera com a producte protagonista i que a més fent unes jornades, bueno, les poguéssim ajuntar totes, les poguéssim posar en unes mateixes dates, ja ho has dit tu, del 14 de febrer fins al 9 de març, i poguéssim anar tots plegats a fer una promoció conjunta de lo que serien les Terres de l'Ebre.
Recordem que en total són 52 els restaurants del territori que ofereixen les seues propostes i menús, uns menús amb preus des dels 25 i fins als 35 euros, jornades gastronòmiques que avui comencen i que s'allargaran fins al proper 9 de març, sempre amb la acompanyament també amb el maridatge dels vins de la denominació d'origen de la Terra Alta.
La Galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la Galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la Galera, acompanyats amb el vi de la D.O. Terra Alta.
Jornades de la Galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hola, què tal? Hi ha un mapa isobàric que ens mostra com van passant aquestes bandes de núvols i aquests fronts, que no serà fins diumenge quan sembla que es mostraran una miqueta més actius i podran deixar més precipitacions a d'altres comarques fora de les pirinenques. Amb tot plegat, doncs, hem de parlar d'un divendres marcat a primera hora del matí per aquests intervals de núvols que anien marxant, són aquests que ens estan arribant durant la tarda, i després quedarà el dia doncs força serè, força assolellat, excepte a punts del nord-oest, al vessant sud del Pirineu, amb el cel fins i tot bastant tapat, i amb precipitacions que aquí, si bé seran poden caure al llarg de tot el dia, seran de caràcter feble i sempre intermitent. Mínimes que demà seran més altes, màximes que es mantindran similars o poden pujar una mica més, fins i tot, a punts de l'interior. Una tarda, doncs, amb aquest cel predominat pel sol, excepte aquestes zones del Pirineu on, com dèiem, al vessant sud encara podrien haver-hi algunes petites precipitacions amb una cota de neu a l'entorn dels 1.800 metres. I a més, demà al vespre es reforça el vent. A cotes altes del Pirineu podria arribar a superar aquests 90 km per hora i d'aquí que haguem emès aquest avís per la possibilitat de fort vent a cotes altes de les muntanyes pirinenques. Temperatures màximes que demà tornaran a rondar els 20-21 graus a molts punts del litoral i del prelitoral, i mínimes que encara seran baixes a zones de l'interior. Els propers dies, doncs dissabte, hem de parlar encara d'intervals de núvols, també d'alguns plogims cap a punts del nord-oest, i diumenge ho concretarem, però sembla que les pluges podrien caure també a d'altres comarques i ser una miqueta més intenses i, a més, anar acompanyades d'una nova baixada de les temperatures. Dilluns comencem la setmana amb més tranquil·litat.
Tal com fem cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, previsió sempre especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana, arribem ja a l'acabament, al punt i final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Divendres 14 de febrer, una jornada més, el control i l'edició dels continguts han anat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal, en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE. A l'hora d'acabar, res més. Gràcies per la vostra companyia. Dilluns que ve hi tornem. Fins llavors, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.